Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La senyora dels llibres. La meva família i jo vivim molt amunt, dalt de tot, de la muntanya. Casa meva està tan en l'aire que gairebé mai no veiem ningú. Bé, tret dels falcons que volen pel cel i les bestioles que s'amaguen als arbres. Jo em dic Cal, i no sóc el germà gran, però tampoc el petit. Això sí, sóc el noi més gran de la família. Per això ja ajudo el papa amb l'arada i si alguna ovella es perd, la surto a buscar. I també se porta la vaca a casa al vespre. Això que faig sí que és ajudar, i no pas el que fa la meva germana a l'arc. Que si la mama li deixés, no faria altra cosa que estar amb el nas ficat en un llibre, des que surt el sol fins que es fa fosc. El papa diu que és la nena més llegidora que mai ha vist. Jo no he nascut pas per estar-me assegut com un estaquirot mirant aquests quatre gargots. I no em dóna la gana de fer cas a l'arc quan vol fer de mestre. L'única escola que hi ha està a una carretada de quilòmetres riu avall. L'arc no podria anar-hi ni que tingués ales i volés. Així que vol fer-nos classe ella mateixa. Bah, a mi això de l'escola no m'agrada. Per això, sóc el primer que sento el clop-clop dels cacs i veig el pelatge vermellós com l'argila de l'euga latzana. Sóc el primer que s'adona que el genet no és un home, sinó una dona que porta pantalons de muntar per fer-se veure. És clar que rebem la forastera tal com cal i ella també és molt amable amb nosaltres. I després de xarrupar un bon té, deixa la seva alforja sobre la taula. Qualsevol diria que allò que hi escampa és or, perquè els ulls de l'arc brillen com monedes de centau noves i les mans no s'estan quietes, com si volgués agafar un tresor. Va, us asseguro que això que porta aquesta dona no és un tresor. Si més no, per mi. No us ho creureu. Són llibres. Aquesta dona ha traginat muntanya amunt una pila de llibres. Ei, ara que ho penso, s'ha passat el dia cavalcant per aquests caminois costeruts i per a res? Perquè si el que vol és vendre aquests trastos com fa el llauner, que va amunt i avall a molles i pots i coses així, ja es veu d'un tros lluny que a casa no tenim ni un bitllet de dòlar ni un centau per gastar. I encara menys en uns estúpids llibres vells. Però el papa es mira bé l'arc i després s'escura la gola.
Fem un tracte. Una bossa de gerds i navius per un llibre.
Amago les mans a l'esquena amb els punys ben tancats. Friso per dir alguna cosa, però no m'atreveixo. Caram, és que aquesta bossa de gerds i navius l'he collit jo. L'he collit jo per fer un pastís i no per canviar-la per llibres. Però em quedo ben parat quan la senyora fa que no amb el cap i, a més, ben convençuda. Diu que no s'endurà ni una bossa de gerds, ni navius, ni un grapat de verdures, ni res de res. Aquests llibres són de franc, sense pagar, com l'aire. I us ho creureu? A més, diu que d'aquí dues setmanes tornarà a venir per canviar aquests llibres per uns altres. Ara que a mi m'importa un rave el que ha portat aquesta senyora dels llibres.
I si s'oblida del camí per tornar a casa nostra, doncs també fa.
Però no us ho creureu. Sempre torna, encara que plogui, que faci boira, que faci fred. Ep, ara que ho penso, aquesta auga seva ha de ser molt valenta. Ha arribat l'època en què el món es torna tan blanc com la barba de l'avi. El vent udola fort com un linx endinsat en la foscor de la nit. Així que ens arraulim tots al voltant del foc. No fa dia de sortir a fora. Amb la nevada que està caient, fins i tot les bestioles del bosc s'amaguen dins del cau.
On hi ha, però si se sent un tac-tac-tac al vidre de la finestra?
No us ho creureu. És aquella dona abrigada de cap a peus. Fa l'intercanvi a través de l'escletxa de la porta perquè no vol que nosaltres, la família, agafem fred. I quan el papa li diu que, si us plau, que es quedi a passar la nit, ella fa que no amb el cap.
L'Euga ja m'acompanyarà a casa.
Em quedo una bona estona mirant com la senyora dels llibres desapareix camí avall. Un munt d'idees em comencen a fer giravoltes pel cap com els flocs de neu que voleien a fora. Ep, ara que ho penso, l'Euga és valenta, però la senyora, déu-n'hi-do. I tot d'una, friso per saber per què la senyora dels llibres s'arrisca a agafar un bon refredat o alguna cosa pitjor. Agafo un llibre que té paraules i també dibuixos i li porto a l'Arc. Ensenyem què hi diu, li demano. I la meva germana no es riu ni es burla de mi, sinó que em fa lloc al seu costat i, fluixet, comencem a llegir. El papa diu que està escrit en els senyals de la natura si un hivern durarà molt o poc. Aquest any, tots i tots els senyals prediuen que caurà molta i molta neu i que farà un fred que pela fins ni se sap quan. I no us ho creureu. Tot i que ens passem molts dies dins de casa, estrets com arengades en una capsa, més ben igual. Oi que és estrany? Doncs és cert. Quan la senyora dels llibres passa a visitar-nos una altra vegada, ja és gairebé primavera, i la mama li fa un regal. Li dona l'única cosa de valor que té, la seva recepta del pastís de nabius i gerds, que és la cosa més bona que hi ha al món.
Jo sé que no és gaire per tot l'esforç que fa venint aquí, va dir la mama.
I després, en veu baixa, plena d'orgull, va afegir:
i per aconseguir fer dos lectors d'on només n'hi havia una.
Abaixo el cap i espero fins gairebé l'últim moment per dir-li el que em volta pel cap. Tant de bo pugués regalar-li alguna cosa. La senyora dels llibres es va girar i em va mirar amb els seus ulls grossos i foscos. Vine cap aquí, cal, em va dir amb molta gentilesa. I jo em vaig apropar, esclar. Llegeix-me alguna cosa. Així que obro el llibre que tinc a les mans, un de nou que m'ha portat avui mateix. Abans pensava que només eren quatre gargots, però ara ja sé que hi ha dins de veritat i llegeixo una mica en veu alta. Això sí que és un regal, em va dir. I em va fer un somriure tan i tan gros que va fer que jo també li somrigués d'orella a orella. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. La senyora dels llibres, de Heather Henson, de la editorial Joventut, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
El ventafocs. Hi havia una vegada un rei i una reina que vivien en un palau. Tenien un fill, el príncep, que creixia la mar de feliç i sense gaires preocupacions, perquè, tot i ser ben jove, ja sabia què faria a la vida. Ser rei. Un dia el rei va morir i la reina va decidir casar-se en segones núpcies amb un senyor galant que tenia dos fills, que es convertirien en els germanastres del príncep. La mala sort va voler que, al cap de poc temps, la reina també morís. El nou rei volia que un dels seus fills fos el seu successor i no pas el príncep. Per això el rei i els germanastres almenys tenien. No li parlaven, no jugaven amb ell, no l'ajudaven, ni tan sols el deixaven assistir a les classes d'aprenent de rei. Se'n mofaven i li deien...
Borinot, sapastre, no seràs ningú, no faràs mai res de bo a la vida, no saps fer res de res.
Per tal de no tenir-lo voltant per palau, li van donar una feina ben simple i senzilla. Faria de ventafocs. De bon matí hauria d'encendre les espelmes, les torxes i les llars de foc de totes les sales. Durant el dia hauria de ventar els focs per mantenir-los vius. I a la nit els hauria d'apagar per evitar un incendi mentre tothom dormia. El nou rei va decidir organitzar una festassa perquè els prínceps demostressin les seves virtuts i destreses. Així ningú no dubtaria que eren els millors per ocupar el tron. Tot el reialme hi havia estat convidat i a mitja tarda va començar a arribar la gent. Els germanastres van demostrar les seves habilitats. Van muntar a cavall, van lluitar amb l'espasa, van fer tir amb arc, van lluir les seves millors gales... I a la traca final, al ball. En sonar la música, els prínceps van saltar la pista de ball i es mogueren amb ritme davant totes les dames, damiseles, joves i cavallers. Els convidats se'ls van unir ràpidament. Aquell dia, el ventafocs s'havia llevat més d'hora que de costum per escalfar totes les sales de palau i, mentre ventava els focs, mirava de reull com tothom s'ho passava d'allò més bé. Sempre havia pensat que seria el rei i ara s'havia convertit en el servent més humil de tots els servents. Ningú no se'l mirava, ni s'adonaven de la seva presència. I, a més, s'avorria tant. En caure la nit, la gresca continuava a palau, però el ventafocs estava baldat d'haver matinat tant. La mosca li anava pujant cada vegada més al nas, fins que al final, ben empipat, va decidir que ja era hora d'anar a dormir. Així doncs, va anar apagant totes les espelmes i torxes i el palau es va quedar completament a les fosques. Es va fer el caos. La gent xisclava i corria com a boja. Els germanastres, els primers de tots. Els convidats anaven amunt i avall, xocaven entre ells, rodolaven escales avall. A poc, tothom va fugir i el palau es va quedar a les fosques. I en silenci, el ball havia acabat. L'endemà al matí, el ventafocs va ser, com sempre, el primer de llevar-se. Però en sortir de la seva cambra va exclamar sorprès.
Renoi, què és tot aquest desordre?
Quan ho van sentir, el rei i els germanastres van córrer a veure què havia passat. El palau estava ple de sabates, sabates i sabates. N'hi havia pels passadissos, per les escales, a dins dels armaris, damunt les espelmes. La gent les havia perdut quan fugia cap a casa seva.
Això és un desastre. Mira que no ets de sabatot. No saps ni fer bé de ventafocs.
Li va etzibar el rei.
Ara hauràs d'endreçar-ho tot.
Durant 3 dies i 3 nits, el ventafocs va haver de netejar, endreçar i classificar totes aquelles sabates i col·locar-les a la sala dels objectes perduts, que aviat va quedar petita. Va recollir sabates de tots colors i mides, de seda i de cristall, amb llaços i lluentons, de xarol i de ballarina, botes de caminar i espardenyes, sabates de taló, botes camperes i, fins i tot, també alguna xancleta i algun esclop. A mesura que les recollia, les anava organitzant per número, model i color. La mitjanit del tercer dia, quan el rellotge tocava a les 12, va trobar la sabata més bonica que havia vist mai. Era austera i feta d'espart, sense fils d'or ni llaços, però tan ben trenada i cosida que s'acostava a la perfecció. El ventafocs va quedar admirat davant d'aquella obra d'art.
Tant de bo un dia jo pogués fer alguna cosa tan ben feta.
Va sospirar el ventafocs. Així va ser com va decidir buscar la persona que li calcés la sabata. Dit i fet, va marxar amb els focs a mitja vivar. Va trucar a les portes de totes les cases del reialme. Tothom se l'emprovava, però no encaixava en cap peu. Quan ja gairebé havia perdut l'esperança, va trobar una caseta en un racó del bosc. Era modesta i amb un rètol on deia sabateria. El ventafocs va picar i va obrir una donzella que duia una sabata en una mà i uns cordons en l'altra.
Passa, passa. Què busques? Vols unes sabates noves? Vols emprovar-te el meu últim model? He creat unes sabates ideals per córrer. En diré les corredisses.
Mentre la sabatera xerrava, el ventafocs la mirava embadalit. Sabia tantes coses i era tan bona en la seva professió. Fins i tot li agradava el desordre que hi havia dins la sabateria, amb totes les sabates desaparellades i amuntegades. El ventafocs es va presentar i quan li va ensenyar la sabata, la noia va fer un gran somriure i, ensenyant-li el peu descalç, va dir...
Oh, la meva sabata! La vaig perdre el dia del ball i amb la feinada que tinc encara no havia pogut fer-me'n unes de noves.
Com és natural, la sabata va entrar al peu com un guant. N'havia trobat la propietària. Quan la sabatera es va donar de la cara de felicitat del ventafocs, es van mirar de fit a fit i es van somriure. Ell li va explicar que no li agradava gens la feina que feia a palau, que tenia ganes d'aprendre a fer alguna cosa per si mateix. La sabatera li va proposar que es quedés amb ella i aprengués l'ofici. Així va ser com el Ventafocs va trobar una professió que l'omplia i, de passada, el seu gran amor. Al cap de poc temps, el més gran dels germanastres va ser coronat rei. Com era costum entre els artesans, el Ventafocs li va enviar un regal, el primer parell de sabates que havia cosit tot sol. Quan el nou rei se les va calçar, li van semblar magnífiques. La sorpresa va ser gran quan van descobrir que el sabater era ni més ni menys que el Ventafocs, aquell de qui tant se n'havien mofat. Ell, el rei, vivia a palau, gaudia de molts luxes i no havia de fer gairebé res. Els dies se li feien eterns, però s'avorria com una ostra. El Ventafocs, en canvi, havia aconseguit ser feliç fent allò que més li agradava. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, aquest conte s'ha acabat. El Ventafocs. Vivim del cuento. Il·lustracions Ona Causa. De l'editorial Baula.
A mi m'encanta el himne dels somnis.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
El final ja ha arribat i molt bé ens ho hem passat. Això s'ha acabat. Si aquest show us ha agradat i us hem donat felicitat, ens veurem aviat. 3:15 és el nom, perquè el Toni i la Montse són. Junts haguem creat una bona amistat,
és el que volem.
Les rialles que hem sentit i els forts aplaudiments ens els emportem. Amb aquesta cançó de vosaltres ens volem despedir. Petons a tots vosaltres us volem deixar.
Vinga, feu-los ben fort.
La faràs. Al final ja ha arribat i molt bé ens ho hem passat.
Això s'ha acabat.
Si aquest show us ha agradat i us hem donat felicitat,
ens veurem aviat.
3:15 és el nom, perquè el Tomi i la Montse som.
Al final ja ha arribat i el Tomi i la Montse ens volem despedir de tots vosaltres, però ho farem amb petons i abraçades. Si us ha agradat, podeu tornar a començar. Vinga, som-hi!
Petons a tots vosaltres us volem deixar.
Vinga, feu-los ben fort.
Una abraçada us heu de donar.
Jo molt forta la faré.
Tu molt forta la faràs. Que tots junts haguem creat una bona amistat.
És el que volem.
Les rialles que hem sentit i els forts aplaudiments
ens els emportem.
Amb aquesta cançó de vosaltres ens volem despedir.
Petons a tots vosaltres us volem deixar. Vinga, feu-los forts, jo us faré també una abraçada. Us heu de donar, jo la faré forta. Fes-la tu també.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Si tens amics i amigues que t'abracen i et fan riure, i tens una família que t'estima, si vas a escola tens roba per vestir-te i menges cada dia. Celebra el pas del temps sense comptar-lo, no val la pena. No sumis en suma experiències. Aquesta frase és cutre, però va, va, som-hi! No ens desanimem, que el temps no repeteix ni torna enrere ni va més lent. El temps se l'ha de viure intensament. Mai s'ha fet res extraordinari sense entusiasme. Això és meravellós. Això és meravellós. Això és meravellós. I el millor està per arribar. Això és meravellós. Això és meravellós. Això és meravellós. I el millor està per arribar. Si a més a més t'adones que hi ha persones semblants a tu que no han tingut la sort que has tingut tu, intentes ajudar-les, et tornes fantàstica. I riu a cada instant, i riu, que encara és gratis. I riu a cada instant, i riu, que encara és gratis. Celebra, per què no, que tens salut, que et trobes bé. Mira al teu voltant i agafa aire. Ara tanca els ulls i deixa'l, deixa'n a l'aire. Que el temps no repeteix, ni torna enrere, ni va més lent. El temps se l'ha de viure intensament. Mai s'ha fet res extraordinari sense entusiasme. Això és meravellós. Això és meravellós. Això és meravellós. I el millor està per
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Qui ho endevina? Una cosa plana com la mà, blanca com la neu, que parla sense tenir boca i que camina sense tenir peus.
Música i contes, a Ràdio Sant Cugat.
El sol i la lluna en un calaix, la pluja i el vent que es quedin tancats amb pany i clau. L'aire que respiro en una mà, tots els colors guardats dins d'una caixa barrejats. Tornaré a ordenar-ho tot, tornaré a escampar-ho tot, tornaré a ordenar-ho tot avui. la bola del món. Vull d'altre cop de tot, jo hi poso els colors. No n'hi haurà. Col·loco els animals petits i grans. Ells no em fan patir.
Girafes, panteres, lleons, altres feres, mosquits i elefants. Els cotxes, les cases, placetes i escoles. L'amor, la paciència, la calma i el joc. Les armes, les bombes, els crits i les guerres. L'odi, la pressa, la fúria i les pors.
Tornaré a ordenar-ho tot. Tornaré a escampar-ho tot. Tornaré a ordenar-ho tot avui.
Els cotxes, les cases, placetes i escoles.
Tornaré a escampar-ho tot. Tornaré a ordenar-ho tot avui.
L'amor, la paciència, la calma i els jocs.
Tornaré a escampar-ho tot. Tornaré a ordenar-ho tot avui.
Les armes, les bombes, els crits i les guerres.
Tornaré a escampar-ho tot avui.
L'odi, la pressa, la fúria, la
L'hora del compte, al 91.5 FM.
Atenció, cavallers, la mà esquerra entra en acció.
Som, som, som els cavallers, lles, lles, i el que digui que no, no té dret a l'aventura, i el que digui que no, no té dret al poder.
Atenció, cavallers, el peu dret entra en acció.
Som, som, som els cavallers, lles, lles, i el que digui que no, no té dret a l'aventura, i el que digui que no, no té dret al poder.
Atenció, cavallers, el peu esquerre entra en acció.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
Veniu, cuideu Vet aquí que una vegada, en un bosc no gaire lluny d'aquí, hi vivia un conillet que es deia Tabalet, i que tenia el pèl blanc com la neu. Com que no tenia cap altra cosa per fer que aprendre a ser conillet, es passava tot el dia jugant i enredant pel bosc, entre herbes, mates, arbres i matolls. La seva mare es deia Marieta Cuacurta i era la conilla més llesta d'aquella part del bosc. I també era la més elegant, ja que ella també tenia, com el Tabalet, el pèl blanc, però amb dues taques rosses, l'una al costat de la poteta dreta, l'altra a tocar de la cua. Un matí, la Marieta Cuacurta se'n va anar a veure si trobava una bona clapa d'alfals per tal de fer un dinar extraordinari, i li va dir al seu fill: «Tabalet, t'he de deixar sol una estoneta. No sortissis pas del cau, que ets molt repetitor, i el bosc està ple de bestiasses terribles que se't podrien menjar». «Vés, vés, vés tan tranquil·la, mare, i no passis ànsia, que no sortiré del cau per res de res».
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La llegenda de Sant Jordi. Temps era temps i hi havia un regne bonic i tranquil, on el sol sortia de dia i la lluna es passejava a les nits. Però un dia els seus habitants van viure un gran daltabaix. Un monstre terrible rondava les terres de la vila de Montblanc. Heus aquí un drac amb el cos ple d'escates com una serp. De tan perillós com era, no tan sols caminava per terra, sinó que també volava i nedava amb gran agilitat i rapidesa. Amb els seus ullals esmolats, les seves banyes i les urpes llarguíssimes de les seves potes destruïa masies, pobles sencers, escruspia els ramats i cremava les collites amb el seu alè de foc. Els pobres vilatans i vilatanes, atemorits, només de veure'l fugien cames ajudeu-me, encara que, amb el drac a prop, molt pocs tenien la sort de salvar la seva pell. El rei, alertat per aquella situació, decidí finalment visitar Montblanc amb tota la seva cort. Un cop comprovada la gravetat dels fets, ordenà que obrissin les portes de la ciutat per tal que els seus súbdits poguessin entrar i protegir-se d'aquella bèstia malvada. Ben aviat va córrer la veu que els sentinelles havien vist el drac apropar-se ràpidament a la vila. Homes, dones i infants van entrar a Montblanc per refugiar-se allà on podien. Aquell mateix vespre, el drac verd, gran i poderós, arribà a les portes de la ciutat. Per tal de foragir-lo, el rei ordenà que les campanes de l'església de Santa Maria repiquessin amb força i que no deixessin de sonar ni un moment. Aquella pensada, al final, no va donar resultat i el drac va romandre impassible davant les portes tancades, desafiant tota la vila de Montblanc. Enmig de la desesperació dels seus habitants, un cavaller àrdid de la guàrdia s'oferí per tal d'aniquilar el drac, que no deixava de llançar flamarades a tort i a dret. Un cop tingué el consentiment del rei, sortí de les muralles i pobre. No hi hagué ni temps per a lluitar. La gran bèstia és llançada amunt del malguanyat soldat, que en un tres i no res desaparegué entre els seus ullals de foc i la seva llengua vermella. Els homes i les dones de Montblanc, en veure-ho, xisclaren de por, desesperats, fins que emmudiren quan sentiren de sobte la veu terrible i profunda del drac.
Gent de Montblanc, Si no voleu que cremi la vostra ciutat, si no voleu que us cremi a tots vosaltres, escolteu-me bé i feu allò que us dic. Ja n'estic tip de menjar-me les vostres ovelles i vaques. Ja n'estic fart de cruspir-me pagesots i soldats. Entregueu-me una de les vostres filles, una de ben jove i bonica. Vull una donzella amb la carn tendra i rosada. I si no m'ho veieu, ja podeu començar a tremolar perquè Montblanc es convertirà en una enorme foguera.
L'horror va enfosquir el rostre de tots els vilatans i també el del seu rei. La demanda del drac era massa terrible. Així que, ben aviat, la Guàrdia Reial s'organitzà per sortir a alliberar la ciutat d'aquell monstre. Un cop passades les portes de les muralles, el batalló s'enfrontà al drac amb força, però sense aconseguir fer-li ni una sola ferida. Els soldats, ara un, ara l'altre, anaren caient a les urpes de la bèstia. Fins que al final, de nou, va ressonar la veu poderosa d'aquell drac.
Gent de Montblanc, no tempteu la sort ni jugueu amb la meva paciència. Escolteu bé les meves paraules. Si demà al matí no tinc la donzella que us he demanat, de tots vosaltres i de la vostra ciutat només en quedaran les cendres.
I un cop va haver pronunciat aquelles paraules, el drac va llançar una alenada de foc a les muralles i va girar cua amb el cap ben alt. Mentre el drac dormia a la riba del riu, el rei no aconseguia trobar una sortida a aquella situació. Si es mantenia ferm i no cedia a la demanda del drac, tota la ciutat patiria una sort terrible. Però si ho feia, sacrificaria cruelment una donzella innocent. Com que s'acostava l'alba i la decisió no estava encara presa, es convocà un gran consell, on les opinions d'uns i altres eren una de sola. Fins que el savi conseller de la cort li proposà una solució que, malgrat no ser pas bona, li va semblar la més encertada de totes les que havia pogut escoltar. Farien un sorteig entre totes les donzelles de la vila de Montblanc per tal d'escollir la que hauria de ser sacrificada al drac. Després de posar el nom de totes les noies en una urna, l'atzar volgué que l'escollida fos ni més ni menys que la dolça princesa Violant, la filla del rei que ell més estimava. Una donzella bonica i apreciada per tothom. El rei quedà esmaperdut. Per un moment li va passar pel cap la idea d'intentar salvar, fos al preu que fos, la seva filla. Però ella mateixa aturà el seu pensament.
Pare estimat, no podem lluitar contra la voluntat de la fortuna. Aniré a trobar aquella mala bèstia amb valentia i la meva mort serà una mostra d'honor per al nostre poble. Només així Montblanc i els seus vilatans i vilatanes es podran salvar i s'acabarà d'una vegada per totes aquest malson.
Amb aquelles paraules, els ulls del rei s'inundaren de llàgrimes de dolor i orgull. I tothom, pagesos, menestrals, burguesos i fins i tot les famílies nobles de la ciutat, sortiren al carrer agraïts a donar l'últim adeu a l'heroïna. Es diu que no hi hagué en tota la vila ni una sola ànima que no restés commoguda pel coratge de la princesa i ni un sol ull que no quedés eixut. Quan arribà l'hora, la Violant abraçà els seus pares per última vegada i s'obrí pas entre la multitud cap a una de les portes de la ciutat. Alguns pujaren a les torres de defensa de Montblanc per veure la vella donzella que, sense mirar enrere, baixava a trobar el drac a la riba del riu. Quan la perderen de vista, però, una misteriosa figura a cavall aparegué a l'horitzó. Era un cavaller ferm, vestit de blanc i amb una creu vermella al pit. Duia cota de malles i una espasa lluent al cinto, un escut el braç esquerre i una llarga llança que apuntava al cel mentre avançava rabent cap a la vila damunt del seu majestuós cavall blanc. Un cop dins la ciutat, arribà fins a la plaça on el rei plorava desconsolat per la terrible sort de la seva filla.
Qui sou vos que arribeu a la meva ciutat en un moment tan trist?
Li preguntà el rei al cavaller.
El meu nom és Jordi, noble senyor. Sóc un cavaller que ronda pel món i s'enfronta al mal, per major glòria del cel. He sabut que un drac malvat assetjava la vostra ciutat i vinc decidit a aniquilar-lo.
Acabo d'enviar la meva filla a morir a mans d'aquella mala bèstia!
En aquells moments, la princesa era ja davant del drac i mentre li feia una trista reverència digué:
Sóc la princesa Violant. Obeint la teva demanda, la ciutat de Montblanc i el seu rei, el meu pobre pare, m'envien a trobar-te.
Amb aquelles valentes paraules de la jove, el drac escopí foc i mogué amb força la seva llarga cua. I mirant-la, de dalt a baix, bramà:
Una princesa. Això és més del que m'esperava.
I la bèstia malvada llançà el que semblava una malèvola rialla. Alçà el cap i avançà lentament cap a ella. La princesa, atemorida, es deixà caure de genolls davant del monstre disposada a no veure mai més la llum del sol. Però abans que una flamarada arribés a tocar la princesa, abans que una sola urpa l'engrapés, una figura a cavall s'interposà entre ella i la bèstia ferotge. Era el cavaller Sant Jordi, que sostenia ben alt el seu escut per tal de protegir la noia i brandava la seva espasa amb força. Dit i fet, apartant la princesa del perill, el cavaller Sant Jordi s'encarà amb el drac i carregà contra ell amb el seu cavall, amb un coratge i valor que feien tallar la respiració. Irritat, el monstre s'abraonà sobre ell amb la boca ben oberta. No gaire lluny, la princesa fou testimoni de la dura batalla entre tots dos, terrible entre crits i flames, llarga i feixuga, ja que ni un ni l'altre no aconseguien vèncer el seu enemic.
Com es diu aquest cavaller impertinent? Digues-me el teu nom abans de morir entre les meves urpes.
Sóc el cavaller Jordi, i amb l'ajuda de Déu, avui serà el teu darrer dia sobre la terra.
I tot d'un plegat, en Jordi llançà l'escut i l'espasa a terra i empunyà ben fort la llança amb totes dues mans. Esperonà el cavall i carregà contra el drac furiós amb una destresa que molt pocs podrien aconseguir mai. Fos per l'habilitat del cavaller, fos per la voluntat del cel, la punta de la llança es clavà entre escata i escata de la bèstia i entrà amb força carn endins totalment fins al cor del drac malvat. El monstre caigué abatut a terra, amarat de sang, ferit de mort. I content que els seus ruixits es pogueren sentir per tots els racons de la contrada. Amb la desfeta, la princesa corregué a abraçar-se al seu heroi salvador, emocionada i agraïda per la seva noble gesta. I va voler la sort que les llàgrimes d'alegria d'ella anessin a caure en la sang de la bèstia ja morta. D'aquella ferida oberta nasqué, qui sap com, una rosa vermella, olorosa i punxant. Aleshores, en Jordi agafà la rosa amb compte i la donà com a penyora a la princesa. Ningú no el tornà a veure mai més per aquelles terres. Però des d'aquell dia, cada 23 d'abril, els enamorats i les enamorades de Montblanc i de tot Catalunya es regalen roses per commemorar la gesta d'aquell que seria anomenat Sant Jordi. La seva història, però, s'explica també a molts altres indrets del món, i Sant Jordi és l'heroi d'aquells i d'aquelles que tenen cor de cavaller. La llegenda de Sant Jordi, de la col·lecció La Lluna de Paper, de la editorial Grup 62. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Des dels mars d'Escòcia...
La immensa mar blava, les mans al timó de la nau, perduts a la immensa mar blava, sols penso en tu.